Al matí, amb Mireia Sanz.
Salari mínim fins als 900 euros és una conquesta social, però té algunes contrapartides. Així ho denuncien els centres especials de treball, entre els quals hi ha la cooperativa Cipo, que asseguren que aquest increment salarial posa en risc la seva viabilitat. De fet, es calcula que a tota Catalunya calen, atenció, 69 milions d'euros per pagar l'increment salarial als 9.000 treballadors que estan en aquesta situació. Per conèixer l'abast real d'aquesta realitat, conversem amb el Xavier Martínez, que és el director gerent de Cipo. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Aquest increment de salari mínim posa en risc la viabilitat de Cipo? Preguntat d'altra manera, Cipo està en escac o en escacmat en aquests moments?
Ara, en aquest moment, estem en escac. El que passa és que, clar, no ens podem... O sigui, el marge de maniobra és tan curt que si això no es resol dintre d'aquests propers mesos, a lo millor en 5 mesos podem estar en una situació pitjor. No m'atreveria a dir escacmat, però pitjor sí.
És a dir, la viabilitat està bastant en risc.
Oh, clar, clar, clar. Hem de pensar que el que són les subvencions, en el, quan parlem del treball protegit, que és el treball, diguéssim, que són els treballadors que tenim als nostres centres, són indispensables. Per tant, nosaltres, aprofito ara que estic aquí, nosaltres aplaudim la mesura del govern i la recolzem, de l'augment del salari mínim, però això no ha vingut acompanyat d'alguna manera de l'altra part de mesura, que és tindre els recursos per poder, d'alguna manera, els treballadors amb especials dificultats, que són bàsicament els que tenim en els nostres centres a Catalunya i aquí a Sabadell, doncs els pressupostos doncs, no venen acompanyant això. O sigui, sí que aplaudim, insisteixo, la mesura, però no compartim que no hi hagi la irresponsabilitat de no posar recursos per, d'alguna manera, que això pugui ser sostenible.
Clar, en el cas de Cipo, quin increment de calés a final de mes o a final d'any suposa pel gruix de treballadors que té la companyia?
Mira, nosaltres en aquest moment, treballadors que d'alguna manera estiguin assimilats al salari mínim, en aquest moment tenim exactament 74 persones. Això el que comporta és que nosaltres hem de buscar 170.000 euros per poder fer front a això. I clar, això, aquesta mesura realment per nosaltres és un problema i un problema gros.
Clar, aquests 74 treballadors, aquests 170.000 euros, a dia d'avui qui està assumint aquest increment? És a dir, aquest increment, aquests 170.000 euros que encara no són 170.000 euros, és a dir, aquest primer mes que ja s'han pagat nòmines, qui està assumint aquest increment?
Bueno, la tresoreria de l'entitat. Bàsicament nosaltres aquest mes hem pagat efectivament aquest augment salarial, com no pot ser d'altra manera, i de moment ho estem suportant amb la nostra tresoreria. Tresoreria que, si també em permets, ho dic perquè m'agradaria també fer esment, portem durant 2 anys amb retards sistemàtics de 6 mesos o més a l'hora de cobrar aquestes subvencions. Per tant, heu d'entendre, quan abans parlaves de l'escac o l'escac climat, és que portem 2 anys jugant amb els centres especials de treball. O sigui, l'administració porta 2 anys jugant amb nosaltres. I clar, això arriba a un punt que es fa insostenible. I sobretot, amb aquesta mesura de l'augment de l'SMI, doncs pot ser la gota que fa vessar el got.
Clar, aquests retards entre 6 i 13 mesos, crec que has dit, això implica que ha de ser una entitat molt sanejada, no?, per poder assumir les despeses diàries del dia a dia i sobretot les nòmines, no?, quan arriba el moment.
Sí, ho som. Som una entitat sanejada, som una entitat que obrem molt la cautela de les despeses. Però, clar, el que passa és que això té un límit, perquè nosaltres també, clar, portem també uns anys que les nostres inversions no hi són. Quan nosaltres volem fer pla, com per exemple també ens demana l'administració, us heu de reinventar. Com ens reinventem si no ens doneu els recursos per fer-ho? Per tant, tot això, clar, o sigui, com jo sempre dic, sí, estem molt sanejats, però si volem seguir endavant, evidentment, ens hem de posar a fer altres feines, altres coses que, bueno, que clar, necessitarem inversió. I tampoc tenim en aquest sentit l'administració, tampoc està al nostre costat. O sigui, quan per exemple, des del 2011 tenim congelats tot el que són les subvencions per llocs de treball. D'acord? És l'única... O sigui, a la resta d'Espanya, per exemple, a Balears, que hi he estat fa relativament poc, parlant amb la gent de Balears, segueixen... o sigui, mai els han congelat els 12.000 euros per treballar amb especials dificultats per entrar, diguéssim, a el que és un centre especial de treball. Aquí, a Catalunya, des del 11 al 16, això està congelat. Per exemple... Per exemple, quan volem fer coses, clar, jo veig que es fan inversions en infraestructures a nivell del país, a nivell de Catalunya, però en canvi els centres especials de treball sembla que quan necessitem diners per fer inversions tampoc es compta amb nosaltres. Bueno, realment estem, i permeten que ho digui, molt emprenyats.
No, i es nota amb les teves paraules i amb la teva exposició, i s'agraeix la sinceritat també, Xavi, que ens esteu oferint els micròfons de Ràdio Sabadell. Clar, heu denunciat aquesta situació, ho esteu fent doncs, els centres de treball a través d'una campanya amb el hashtag 10 anys congelats, 10 anys oblidats.
Correcte.
Què demaneu per això en concret a l'administració pel que fa al salari mínim?
El que demanem a l'administració és que siguin corresponsables tant el govern espanyol com el govern de Catalunya, perquè té que ser una corresponsabilitat de tots dos. Fa pocs dies el govern de Catalunya va anunciar una mesura de que posava 7 milions i mig. Jo quan vaig sentir que anunciava aquesta mesura, això no és suficient. D'acord? O sigui, està molt bé que ells ho anunciïn, perquè vol dir que, bueno, que es comencen a moure, perquè evidentment veuen com està el sector, per tant es comencen a moure, però això saben que no és suficient. I llavors, d'altra banda, el govern espanyol també, al cap d'una setmana, escoltem a la ministra que diu, sí, pondremos 100 milions d'euros més per a la discapacitat. Sí, però aquests 100 milions d'euros, que està molt bé, com també els de la Generalitat, resulta que, clar, que Catalunya té un pes un 16%, que és el pes que té la discapacitat o les empreses de discapacitat a tot Espanya. Atenció, un 16%. Això vol dir que tenim un pes prou important, amb el qual necessitem més recursos. Si repartim 100 milions d'euros i aquest 16% són 16 milions per a Catalunya, compte, fins al 69, quants en queden?
Home, queda un bon tros, perquè realment amb aquests 16 milions que us ofereixen des de l'Estat i el 7 que deies la Generalitat, no s'arriba al que demaneu, que de fet, a través del vídeo que heu comunicat per xarxes socials, el que esteu demanant és que s'assumeixi el 75% de l'increment del salari mínim per part de les administracions. Aquesta oferta s'ha presentat directament a la taula del Departament de Benestar Social?
A veure, a través de la patronal AESDINCAT, que és la patronal que engloba tots els centres especials de treball amb especials dificultats de Catalunya, em consta que s'ha fet arribar al Departament de la Generalitat la necessitat d'aquest 75%. De fet, fa un any o dos anys, en el Parlament de Catalunya ja es van presentar unes esmenes per diferents partits polítics, les quals donaven suport en aquest 75%. O sigui, no és una cosa d'ara, és una cosa, com ara et comentava, que ja ve d'enrere. El que passa que aquí ningú fa cas, ningú escolta. Aleshores sembla que estem esperant a que hi hagi el cataclisme i que, clar, quan hi hagi el cataclisme, llavors, clar, la situació... Mira, penseu una cosa, penseu que si a Catalunya les 9.000 persones que estan treballant als centres especials de treball, aquestes 9.000 persones no tinguessin el seu lloc de treball assegurat i les haguéssim d'acomiadar, no costarien aquests diners que estem parlant. Contem que cada treballador costa al voltant d'uns 8.000 euros a l'administració. En canvi, si aquestes persones no estiguessin treballant, l'administració hauria de posar recursos per d'alguna manera donar algun tipus de pensió, recursos d'alguna manera també perquè algunes d'aquestes persones, per la seu tipus de patologia, fan ingressos hospitalaris, necessiten suports externs, etc. Tot això està quantificat per la Fundació Pere Mata en un estudi que es va fer l'any 2016 amb 24.000 euros per persona any. Jo em penso que potser si comencem a fer sumes i restes, cosa que entenc que la gent de l'administració ha de fer, compteu de 8.000 a 24.000 quants diners hi van. A partir d'aquí, plantegem-nos si no val la pena poder posar aquests 69 milions d'euros que realment fan falta.
Clar, ho deies en la teva intervenció, i és que a banda de tota aquesta situació hi ha la congelació de recursos per part de l'administració. Des de l'any 2009, que esteu congelats, segons dieu, a través d'aquesta campanya que heu posat en marxa per Twitter. Què vol dir que des del 2009 esteu congelats? Què vol dir exactament?
Bé, des del 2009 es van començar a prendre mesures, degut a la crisi famosa, ho dic perquè és una crisi que sembla que no en sortim mai. Bueno, per alguns sembla que sí que hi ha recursos, per altres potser segurament no, que és que només cridem poc, que això també és un problema de reflexió que hem de fer al sector. Però des del 2009, nosaltres, tot el que és la part, diguéssim, que bueno, nosaltres en denominem assistencial, o sigui, la part no laboral, la part que no és el centre especial de treball, que seria la part del centre ocupacional, en el cas de CIPO, i la part de llars residències, usuaris de llars residències, això, si ho comptabilitzem, que també, com que sempre parlem de comptabilitzar, estaríem parlant, en el cas de CIPO, hi ha 130 persones en aquest servei i 37 professionals que tenen aquestes 130 persones, des de l'any 2009 tenim els mòduls congelats. Vol dir que el que cobrem per assistir a aquestes persones és el mateix import des de l'any 2009 al del 2019, amb la qual hi ha l'escandalosa diferència, que això també s'ha demanat al Departament de Benestar, i que d'alguna manera tot això, bueno, ningú diu que ho solucionarà, això, per exemple, jo només et poso a tall d'exemple, des de l'any 2009, durant aquesta dècada, no només han hagut d'assumir l'impacte de les retallades i congelació, sinó que també hem hagut de fer front a un increment acumulat dels costos d'un 9,33%, malgrat que el cost de vida s'ha encarit significativament amb un IPC acumulat del 15,90% a Catalunya i amb un increment de 5 punts de l'IVA. Els serveis a les persones s'ha continuat donant amb la menor afectació possible gràcies a l'esforç i compromís de les nostres entitats, de CIPO i les entitats de Catalunya, i els seus professionals, que moltes vegades, en el nostre cas, durant una part d'aquesta època, també vam aplicar les retallades. O sigui, també vam veure, clar, degut a tot això, vam haver també de fer retallades salarials. Cosa que tot això ja ho hem anat arreglant, ho hem anat solucionant, però clar, ara tornem-hi una altra vegada.
No, digues. Però clar, com s'assumeix tot això? És a dir, d'on treu els diners a CIPO per fer aquesta feina? És en base als serveis que s'ofereixen? És a dir, és en base a la feina d'aquest centre de treball?
Mira, doncs si et dic la veritat, fent equilibris. Perquè clar, el centre especial de treball durant tot aquest temps ha ajudat a poder equilibrar els comptes i a poder donar en aquesta part assistencial que no hi manquessin recursos. Per tant, vull dir, exactament així. També agraint la responsabilitat que han tingut des de la seva proximitat empreses al nostre entorn a l'hora de poder-nos contractar els serveis, i també, doncs, bueno, els ajuntaments, que en aquest cas sí que haig de dir que, clar, els ajuntaments sí que fan tot el que poden per aquestes entitats, no només a Sabadell, sinó arreu de Catalunya, o, si més no, amb les persones que jo parlo o amb els gerents que jo parlo d'altres entitats, així ho manifesten. Però és curiós això, perquè, clar, ens trobem que, clar, que amb això no en tenim suficient, o sigui, no es tracta d'anar donant feina, perquè si els nostres treballadors que necessiten aquest suport econòmic no el tenen, per molta feina que ens donguin, tampoc en sortirem.
Clar, amb tota aquesta realitat i amb tot el que ens expliqueu, fins on voleu portar la vostra reivindicació? És a dir, heu pensat un escenari de protestes d'alguna manera, d'ara endavant?
Bé, sí, evidentment tenim uns calendaris de protestes i possiblement, doncs, les mobilitzacions començaran, de fet ja han començat a tot Catalunya, el que passa que bueno, tenim previst, doncs, fer diverses mobilitzacions, com que és un tema de territori, perquè les entitats estem a tota Catalunya, doncs bueno, les mobilitzacions les anirem fent a poc a poc, i evidentment aquí a Sabadell també en tenim preparades per fer-ne.
Mobilitzacions de quin tipus?
Bé, doncs de sortir al carrer, a que ens escoltin, a que d'alguna manera puguem que la població, que la ciutadania, bueno, doncs ens pugui veure la situació que estem, no? Que clar, que no és que protestem perquè d'alguna manera, ho dic perquè a vegades s'entén, no, és que aquesta gent viuen de les subvencions. No, això no és així, ja fa molts anys que vivim de les subvencions. Vivim del treball, de l'esforç, i a més som entitats que treballem amb la part més feble de la societat. Aquesta és la part més important. Tenim uns treballadors que en l'empresa ordinària no tenen possibilitat de poder anar-hi. Per tant, des de fa 50 anys, nosaltres ja vam crear, aquí a Sabadell i a altres llocs de Catalunya també, amb altres noms o amb altres entitats, vam crear unes entitats, o es van crear unes entitats perquè fessin aquesta feina. Ara sembla ser que no sabem el per què. Sí que hi ha recursos per fer desdoblaments de 22 quilòmetres, que segurament són necessaris, jo no dic que no, i ens gastem 180 milions d'euros, però sembla ser que per això sí que hi ha recursos, per 22 quilòmetres per anar-nos a esquiar, però no hi ha diners per a la discapacitat. Això és el que ens revela.
Clar, amb tot això, CIPO segueix fent coses, perquè fa res, a finals de desembre, repassava avui arxiu, inauguràveu el centre de Castellarnau, no? Com es combina una cosa i l'altra? És a dir, com s'aconsegueix seguir tirant davant el dia a dia, anar inaugurant centres, anar treballant en l'assistència amb tota aquesta realitat i amb aquest problema de caixa que teniu, no?
Amb economia de responsabilitat i domèstica. És tan senzill com això. Nosaltres no podem, o sigui, gestionem casa nostra com de la mateixa manera que gestionem la nostra pròpia llar, de la nostra família. Per tant, amb prudència. Sempre amb prudència. També t'haig de dir que la inauguració de Castellarnau, també t'haig de dir que això va ser una donació d'una família. Insisteixo, no estaríem aquí si no fos per això. Si no fos perquè hi ha gent que d'alguna manera doncs, hi ha aquesta afinitat, aquesta col·laboració amb nosaltres, tant d'empreses com de privats, que d'alguna manera ens donen aquest cop de mà. Però escolteu, tot això, o sigui, si hem de pretendre que nosaltres vivim d'això, anem malament. I una responsabilitat de l'administració. Les 9.000 persones que treballen als centres és responsabilitat de l'administració, encara que a vegades ens diuen que hem de fer plans de contingència. Val? Perquè l'altre dia des de la Generalitat vaig tenir unes coses que deien és que heu de fer plans de contingència. Bon, en tot cas, els plans els han de fer ells, que tenen que tenir la responsabilitat de tenir els recursos per donar als centres, que per això estan on estan i tenen la responsabilitat de governar. Això és el que han de fer, treballar i governar.
Doncs amb aquesta realitat, la pregunta que et volia fer per acabar l'entrevista, Xavi, crec que pràcticament me l'has contestada, però sí que vull fer-te-la, perquè parlem molt d'aquesta sortida de la crisi econòmica. Però aquesta sortida de crisi econòmica s'ha notat d'alguna manera, Cipo?
No. Així, no. O sigui, ho dic perquè, torno a dir, la sortida de la crisi econòmica, és el que dèiem, 10 anys congelats, no ens hem enterat. Quan estem parlant d'aquests dos darrers anys, que d'alguna manera a l'hora de pagar les subvencions es paguen, com diuen, tarde, mal i nunca, perquè és tarde, mal i nunca, tampoc és... O sigui, vull dir, clar, i a més, quan parles a l'administració sempre diuen el mateix, no tenim diners, no tenim recursos. Bueno, jo sí que veig que hi ha recursos per altres coses, perquè saps què passa? Que amb els departaments, quan veus les coses i veus a qui se'ls donen recursos i a qui no se'ls donen recursos, llavors sí que entén de recursos, passa que els reparteixen, a vegades, doncs d'una manera estranya.
Dins del Departament de Benestar o dins del Govern de la Generalitat?
Diguéssim, dintre... Home, evidentment, estem parlant del departament que estem parlant, que és el que ens representa.
I allà creieu que els recursos no s'estan repartint com s'haurien de repartir?
Bueno, jo no dic que... O sigui, jo no vull assenyalar ni a ningú ni a res, però simplement sí que haig de dir que nosaltres, a veure, estem mancats de finançament, ja portem molts anys així. I clar, i resulta que, clar, que sí que es donen diners per segons quines coses i per segons quines es retallen. Clar, això no pot ser.
Doncs aquesta realitat és la que hem descobert amb el Xavi Martínez, el director gerent de Cipo aquest matí. Xavi, t'emplaço a que tan bon punt tingueu organitzades les reivindicacions, ens les expliqueu a Ràdio Sabadell, perquè així també ho puguem traslladar a l'audiència.
Molt bé, doncs així serà.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.